Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara i Ràdio Mistelera, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Avui, en aquesta sèrie de programes que estem fent dedicades a dones que han estat importants en la història del jazz o que ho són encara, anem a parlar d'una de les persones, segurament, si no la més important, perquè això sempre és molt difícil de dir, sí que probablement una de les més reconegudes, si no la que més, per tots aquests companys músics. Estem parlant de Mary Lou Williams. Pianista, excel·lent pianista, i de fet va guanyar-se més la vida possiblement com a pianista que com a altra cosa, però amb una activitat incessant com a compositora, sobretot com a arranjadora, i després una persona que, així com en el cas de Lil Hardin, s'havia quedat, diguem-ne, ancorada en el seu estil inicial dels anys 30 i com a molt 40, Mary Lou Williams va ser una persona que va passar per tots els estils segurs i per haver des de que començà a tocar fins a la seva mort. Va passar per el ragtime, pel gospel, pel blues, pel Dixie, pel boogie-boogie, pel piano stride, en el que era una mestra absoluta. I després, en l'època Bob, va endinsar-se totalment en el món dels músics del Bob. Va ser, per a molts d'ells, si no una mestra, perquè seria dir massa potser, en quant a que no era una música Bob d'entrada, sí que va ser una persona amb criteri, una consellera de la qual se'n refiaven molt, com ja després comentarem. I fins al seu moment final va estar a tota hora al dia d'allò que estava coent-se en el món del jazz. Però anem a tirar una miqueta endarrere. Thank you. El 8 de maig de 1910 naixia en Atlanta, en l'estat de Geòrgia, una persona que inicialment es va dir Maria Elfrieda Scruggs. Quan tenia 5 o 6 anys es va traslladar des d'Atlanta a Pittsburgh i va tindre un grapaer de noms. Va ser Mary Lou Wynne, Mary Lou Burley, segons anaven sent els seus padrastres, comenta ella. Sa mare tocava l'orgue en l'església i la xiqueta és molt menuda, pues va demostrar una gran predisposició musical i des que va tindre 6 o 7 anys va començar a tocar el piano en festes privades i bueno, solia tornar a casa en un grapaer de dòlars. Abans dels 10 anys començà ja a ser coneguda en tota la ciutat com el Little Piano Girl i entre les seues amistats figurava Vesperon, una persona uns 5 anys major que ella, Earl Hines, ni més ni menys. Encara que esta ciutat no era un dels centres del jazz més importants, però tenia una suficient vida musical com per a poder anar apanyant-se. Ella sempre va dir que la seva inspiració inicial va vindre de Lovie Austin, una dona, per cert, pianista també, que bueno, sentada en les cames creuades, en un cigarret en la boca, escrivint música en una mà i tocant el piano en l'altra, mentre acompanyava el show que estava acompanyant amb el seu piano. En fi, la va impressionar i va dir-se a si mateixa que ella, quan fora major, faria una cosa aixina. Va poder complir amb escreix els seus somnis infantils. Les peces que heu escoltat fins ara provenen de gravacions de l'any 26 aproximadament, en el que ella va gravar amb en el que ja s'havia casat el seu marit, un tal John Williams, un saxo alto i baríton, que es va casar amb ella quan Mary tenia 17 anys. D'ahir va adoptar el nom de Mary Lou Williams, que va mantindre després com a nom artístic. I la petita orquestra de John Williams i Mary Lou que varen muntar acompanyaren els grups de vodevil que se feien habitualment en la seva ciutat, en Pittsburgh. Poc després, l'orquestra va aconseguir ajuntar-se en un altre grup de vodevil un poc més gran, Seymour and Janet James, i varen gravar 8 peces per a la Paramount Janet en Chicago l'any 26, de la qual formen part les 3 que acabo d'escoltar. I ja en elles la capacitat de fer arranjaments de Mary Lou, una xiqueta que en aquell moment tenia 16 anys, començà ja a tindre una certa rellevància, és a dir, participava en els arranjaments de l'orquestra. Les peces que heu escoltat se diuen Downing Galleon, Goose Grease i sobretot Midnight Storm, on no sé si s'haveu adonat que n'hi ha un petit solo de piano on ve la joveníssima Mary Lou Williams apanya la mar de bé. Thank you. mateix any 26 del que són les gravacions que heu escoltat al principi, les tres primeres, va morir Seymour i la parella de John Williams i Mary Lou, que s'havien casat amb sols 17 anys de la jove pianista, continuaren amb una petita orquestra acompanyant a Janet Jeans, la vídua de Seymour, i tots varen anar cap a Nova York on el negoci de la música semblava més pròxim i millor muntat. Allí la pianista va trobar a gent com Duke Ellington i els Washingtonians, amb el qual va arribar a estar tocant esporàdicament, alguna vegada en el fosso del teatre on Duke Ellington i els seus Washingtonians acompanyaven l'espectacle de vodevil que es feia. Allí també va trobar a Jelly Roll Morton, amb el qual va aprendre moltes coses, la va com apadrinar un poquet, per exemple, va explicar com tocar adequadament la cançó darrera que he escoltat, de Pearls, les perles, que, si recordeu, la va interpretar també la Lil Hardin en l'anterior programa. La primera de les peces que he escoltat es diu Mr. Freddy's Blues. Estem en Nova York, allí ella també va tropeçar-se en Clarence Williams i en Fats Waller, amb el qual va tindre l'inici d'una molt bona amistat que va durar tota la vida. En 1929 les coses varen precipitar-se i John Williams i la seva jove esposa es troben a Kansas City acompanyant a la Janet James, com hem dit, i un intèrpret de saxo baix de tuba, Andy Kirk, va començar amb una orquestra que havia estat fundada per un altre trompetista i l'orquestra va voler-la ampliar una miqueta fins a arribar a 12. Per això crida al John Williams. L'orquestra, com eren 12, s'anomena Andy Kirk i els 12 núvols de l'alegria, The 12 Clubs of Joy. Kansas City vivia en aquell moment l'apogeu de la prohibició, n'hi havia més de 50 cabarets en el sector negre de la ciutat i a part dels grans hotels que també empleaven orquestres, de manera que feina n'hi havia per anar i vendre. Feina, a més, en un lloc que estava controlat per uns germans Pendergast que eren uns mafiosos totals. Se diu que la policia, més o menys el 10% eren antics condemnats de comuns. L'orquestra d'Andy Kirk va tindre un bon èxit i, animat per això, la companyia Brunswick li va proposar a Andy Kirk una sessió de gravació en Kansas City. El dia que tocava anar a gravar, va i el pianista no aparegué i John Williams va cridar la seva dona i allí que Mary Lou Williams and Dana Wines, el 7 de novembre de 1929, començava de forma accidental una col·laboració de 13 anys que va constituir un dels capítols més brillants del jazz de Kansas City. Thank you. Baby Dear i Harmony Blues són les dues peces que acabo d'escoltar a l'orquestra d'Andy Kirk i els seus Nuvolets de la Felicitat, amb un destacadíssim paper, com haureu pogut escoltar, del piano de la Mary Lou Williams. Però no sols del piano, sinó del piano i dels arranjaments, uns arranjaments plens de vitalitat, de ritme i de sensualitat quan tocava en la part dels blues, com en la darrera peça. El seu èxit va ser tan enorme que la gravadora li va oferir, sorpresos per el seu talent, una gravació de dues peces en piano soles. Les dues peces varen ser les que anem a escoltar a continuació, Nightlife i Drag M, un stride i un blues, no per casualitat. L'stride ja sabeu que és l'estil típic de Kansas City, i el blues, doncs bé, el blues és un blues. És a dir, que als 20 anys Mary Lou s'havia aprofitat perfectament de les lliçons que l'havien donat els seus amics Earl Hines i Fats Waller, i s'havia deixat seduir per la sensualitat del swing de Kansas City i per la profunditat del blues. I per a completar el quadre, Fletcher Henderson, ni més ni menys, va escoltar en Kansas City a l'orquestra de Kirk i es va proporcionar un contracte de 6 setmanes al Roseland, un club de Nova York situat en Broadway, on van tindre un èxit fulminant. Escoltem doncs les dues primeres peces gravades com a solista per Mary Lou Williams, Nightlife i Drag M. Thank you. Era una xicona de 20 anys, però una persona de 20 anys. Pensa que no està gens malament. És una tècnica absolutament impecable, una digitació nítida, una forma de tocar molt elegant, com va sempre tindre tota la seva vida Mary Lou Williams, que ja des del bon començament apuntava a aquestes bones maneres. Bé, la crisi arriba també a les empreses musicals i de divertiment, de manera que l'orquestra de Andy Kirk va tirar-se arrere un poquet als seus quartels d'hivern i van tornar a Kansas City. Però en l'any 36 la cosa pareixia que començava a rolar i van començar a gravar una altra vegada i ja amb un protagonisme nítid, claríssim, per part de Mary Lou Williams, fent pràcticament la totalitat d'arranjaments de l'orquestra, tal com passava, si recordeu, amb Lynn Hardin i Louis Armstrong. I com el seu protagonisme era tan ampli, el mateix productor d'Andy Kirk i la gravadora varen proposar-li gravar sota el seu nom, el nom de Mary Lou Williams, 6 peces en trio, en un trio clàssic de piano, contrabaix i bateria, que varen ser coberts per els habituals de l'orquestra de Kirk. El contrabaixista era Booker Collins i el bateria era Ben Thigpen. I d'aixes gravacions se destaca prou un parell de peces, una que es diu Clean Picking i una altra que es diu Judge You, Just Me. Homenatge, en certa mesura, al que va ser el seu primer mestre, Earl Hines. Anem a escoltar-les. Thank you.
Thank you.
L'èxit d'aquestes dues peces gravades en trio va ser tan gran que la mateixa gravadora li va proposar gravar-ne més peces posteriorment en l'any 38. Però durant tota aquesta època no és que se dedicara a Mary Lou Williams tan sols a estar en l'orquestra de Kirk i a fer els arranjaments i a composar i a tocar el piano, sinó que tenia temps per a accedir a les demandes de gent com, per exemple, Benny Goodman o Louis Armstrong o Earl Hines o Tommy Dorsey o Cab Calloway, tot el bo i millor que en aquell moment estava passant musicalment parlant del món del jazz, i ella s'anava donant els arranjaments. Encara que la pròpia Mary Lou va dir que ella havia après de Don Redman, realment el seu estil com a arranjadora va ser després un estil absolutament propi. No es pot dir que seguira les petjades de Redman. A part de totes aquestes col·laboracions que hem dit, també es va dedicar a fer arranjaments d'acompanyament per a determinats cantants que no eren els que estaven en ella en l'orquestra de Kirk. Per exemple, li va fer uns arranjaments a la Mildred Bailey, en les que el 16 de març del 39 va fer una sèrie de gravacions amb un petit grup en el que estava ella com a pianista, Floyd Smith com a guitarra, John Williams al contrabaix i Eddie Doherty a la bateria. S'anomenen Barrel House i There'll Be Some Changes.
In the revenue mountain, laughing water comes out of strange fountains. And when the evening sun goes down, come ease on down to Barrel House Town. There's a dim lighted tavern known as Mammy's Rest. Folks down in Bama will tell you that it's Mammy's place that they love best. There's a sweet-toned piano worn by many thumbs, and there's a fellow that plays it that uses his pedal for drums. If you come down to Birmingham with nary a place to go, find a man called Taxi Sam. Tell him you want to go Barrel House, that's all he needs to know. Be there for supper, for a plate of barbecue, and this along with the music will make a Barrel House man of you. What I mean is, you'll have that low-down feeling too. If you find yourself in Birmingham without a place to go, make a pallet on the floor. I'll have you meet some southern gal. They're gentle, sweet, and kind. They're words for your music and music for your mind. Let's go Barrel House. Let's go Barrel House.
say don't change the old for the new. But I found out that this will never do. When you grow old, you don't last long. You're here today, and tomorrow you're gone. I've loved a man for many years gone by. I thought his love for me would never die. But he made a change and said I would not do. So now I'm gonna make some changes too. There's a change in the weather, there's a change in the sea. And from now on there'll be a change in me. My walk will be different, my talk and my name. Nothing about me's gonna be the same. I'm gonna change my long talk to a little short fast. I'll even change the number where I'm living at. Cause nobody loves you when you're old and gray. There'll be some changes made today. There'll be some changes
Això, anem a acabar el programa d'avui dels Camins de la Música. Sabeu que esteu escoltant Ràdio Clara al 104.4 a l'FM a València, Ciutat i Voltants, o esteu escoltant-lo a Ràdio Mistelera al 101.4 des de la Xara per allà per la Marina. I també vos recorde, per si algú no ho sap, que es podeu baixar tots els programes en format digitalitzat, MP3, des de la nostra web www.caminsdelamusica.net. I ja sabeu, el pròxim programa continuarem amb la Mary Lou Williams, que té molt i molt bo per escoltar. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics dels Camins de la Música, i fins al pròxim programa. Adeu.